En línia aquesta hora, 8 i 7 minuts, el doctor Quique Bassat és epidemiòleg, és pediatre i és investigador de l'Institut de Salut Global. Doctor Bassat, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A favor o en contra de vacunar els menors d'entre 5 i 11 anys i per què?
En el context epidemiològic actual, absolutament a favor. Ara mateix els menors de 12 anys són els que protagonitzen els nous casos, són els que tenen la incidència més alta de tots els grups d'edat. Ja hem començat a detectar alguns brots a les escoles i, per tant, la situació és molt diferent de fa un parell de mesos on no era urgent vacunar els menors i és una situació molt anàloga al que va passar el mes de juliol amb els adolescents. Ara sí que estem a favor de vacunar els nens més menuts.
Hi ha qui diu que si transmeten tan poc el virus no val la pena vacunar-los.
Sí, sempre hem defensat que els nens són poc eficients a l'hora de transmetre el virus, però la realitat és que ara mateix estem veient molts casos entre els nens, estem veient molts casos en el grup d'edat de 40 a 49 anys, que podria coincidir també amb els pares d'aquests nens, i tot fa pensar que ara mateix, potser amb la variant Delta, que és més infecciosa que les prèvies, s'estan produint infeccions a partir dels nens, i per tant ara la nostra visió és una mica diferent de la que teníem fins ara.
Per què es posa, doctor Bassat, la barrera als 5 anys? Amb més petits no té sentit?
Sí, s'estan provant les vacunes. El que passa és que quan es desenvolupa el desenvolupament clínic de qualsevol vacuna sempre va per grups d'edat desescalats. I l'assaig clínic que s'està fent ara mateix és en els menors de 5 anys, però en aquests encara no tenim resultats. I per això s'autoritza únicament ara de 5 a 11 anys. Mm.
Efectes secundaris. Ja sap que molta gent no es vacuna per culpa dels efectes secundaris. Aquella gent que estem vacunats i que cantem les excel·lències de les vacunes, almenys perquè sabem, però és que evidentment sabem que també que poden haver efectes secundaris, són els mateixos en aquest segment de la població que en els adults o no?
Sí, el que passa és que són percebuts de forma molt més lleu. Els nens es queixen molt poc dels efectes secundaris de la vacuna en comparació amb els que ens queixem els adults, que som una mica més ploramiques amb els efectes secundaris. Però és cert que els efectes secundaris existeixen per totes les vacunes. En el cas de la vacuna de Covid i específicament la de Pfizer, els efectes són lleus, són ben tolerats, són autolimitats, i els efectes una mica més greus, que també poden ocórrer, són extraordinàriament infreqüents, amb la qual ara mateix a mi m'agradaria llançar un missatge de tranquil·litat per tots els pares que sàpiguen que les vacunes que els donin els seus fills seran unes vacunes segures.
Interessant que digui això i que tranquil·litzi la població, els pares i mares que ara es puguin estar escoltant aquestes hores del matí que el món es recull, que puguin dir, bueno, ho he de fer o no ho he de fer. Ha de ser una prioritat o considera, doctor, que en poden haver-hi d'altres principals, per exemple, com vacunar els majors de 60 anys?
Jo crec que no són incompatibles les dues coses. De fet, la logística per administrar vacunes a gran escala es torna a posar en marxa i, per tant, podrem administrar les vacunes als nens quan ens arribin i trigaran. Jo crec que el missatge del govern central que no és tan prioritari això és més aviat perquè trigaran encara unes setmanes en arribar les vacunes dels nens. Però es poden fer les dues coses en paral·lel? S'haurien de fer les dues coses en paral·lel.
A Alemanya deia que vivíem d'una pandèmia de no vacunats. Això deia el ministre de Salut alemany. Hi ha adults no vacunats perquè no han volgut fer-ho, però també hi ha menors no vacunats perquè, evidentment, no poden fer-ho. Vacunant aquests menors, ajudaríem a frenar aquesta onada?
Sí, evidentment, i aquesta és part de l'estratègia, no? Igual que va passar el juliol amb els adolescents, la vacunació dels adolescents va permetre acabar amb la cinquena onada de forma relativament ràpida i esperem que la vacunació dels menors també permeti, almenys, disminuir la transmissió específica en aquest grup d'edat, però ja se sap que quan hi ha molta transmissió entre els nens també hi haurà, malauradament, transmissió entre els adults.
De moment només se'ls administra Pfizer, tot i que sembla que aviat també s'hi pot afegir Moderna. Creu vostè, doctor Bassat, que hi pot haver-hi o hauria d'haver-hi una vacuna monodosi per a les criatures?
No, la pauta hauria de ser exactament la que ha demostrat que funciona millor i que és més eficaç. I la pauta de moment que és més eficaç és la de dues vacunes amb un potencial record 6 mesos més tard, amb la qual jo no sóc partidari de fer experiments amb els nens i disminuir la dosi a la meitat perquè hi ha uns assajos clínics que s'han avaluat específicament amb la pauta doble.
Per tant, li pregunto, és a dir, per tant, el millor que podríem fer és subministrar quina quantitat a les criatures, igual que un adult, meitat?
No, els nens tenen una dosi especial per ells, perquè tenen un pes i un volum molt diferent dels adults, i aquesta dosi és una tercera part. Quan es finalitzin els assajos amb menors de 5 anys, aquests tenen una dosi encara més baixa, una desena part de la vacuna. I és per això que no podem utilitzar les vacunes dels adults per vacunar els nens, i no podem començar avui, que ja tenim l'aprovació europea. perquè hem d'esperar específicament les vacunes que estan preparades amb la dosi exacta per nens.
Recomanaria que el govern d'Espanya, que quan abans millor començarà a vacunar les criatures? És a dir, millor dilluns que dimarts?
Home, si podem accelerar-ho, evidentment. Segueixo pensant que la urgència no és absoluta. Estem en una situació epidemiològica dolenta, però no tan dolenta com la que vam patir el mes de juliol. Però, tot i això, com hi ha tantes infeccions entre els nens, seria un bon moment començar dilluns abans que dimarts.
També n'hauran de rebre una tercera dosi els nens, en principi?
De moment no se sap. De moment no se sap, i jo no sóc partidari ara de posar urgència a les terceres dosis més enllà dels grups de risc, com són els més alts, més grans de 60 anys. Dependrà de com es mantinguin els nivells de protecció dintre de 6 mesos en aquells nens que s'hagin vacunat.
Acabo de seguida, doctor Bassat, però abans vostè és pediatre, és epidemiòleg també. Em pot explicar quina és la situació actual? Perquè estem com tots com una sensació de molt desemparats, amb una dosi d'informació que per damunt de les nostres capacitats, algunes en positiu, els altres en negatiu, unes optimistes, unes altres pessimistes. És a dir, des de la seva visió d'epidemiòleg, quina és la situació del virus en aquests moments a Catalunya? I li pregunto ja una segona, és com veu aquestes festes de Nadal, que precisament d'aquí a un mes estarem enmig?
Estem certament en un moment preocupant. Europa és a l'epicentre actual de la transmissió mundial. Prop de 60 casos de cada 100 nous casos que es produeixen estan passant aquí a Europa, i Catalunya no és una excepció. El que passa és que Catalunya i Espanya, amb la taxa altíssima de vacunació que tenen, estan patint una pujada molt menys accelerada que en els altres països, on tenen unes cobertures vacunals més baixes. I per tant, tot i que la situació és preocupant, perquè portem 4 setmanes ininterrompudes de creixement, estem en una situació molt millor epidemiològicament que els nostres països veïns. El que passa és que si seguim pujant i si seguim pujant aquest ritme, evidentment tindrem que prendre unes mesures molt més restrictives de les que estem prenent fins ara. I això implicarà que tindrem un Nadal no tan normal com ens agradaria.
Sí, és a dir, que les previsions podria ser, per exemple, doctor Bassat, que tinguessin de prendre alguna restricció just abans de Nadal, per exemple?
Sí, és probable que sí. Esperem que amb el que s'està fent ara mateix ja sigui suficient, però si això no fos suficient, si amb la introducció dels passaports Covid no fos suficient, si amb el reforç de la vacunació que s'està fent no fos suficient, és possible que tinguessin que fer restriccions menys populars, no? Com per exemple tornar a les limitacions d'aforament en els interiors, el dificultar les agrupacions de gran quantitat de persones, aquelles coses que sabem que funcionen, tot i que són molt impopulars.
Doncs ara ens ve un pont maco de 4 o 5 dies, que déu-n'hi-do, eh?
Sí, aquests ponts no ajuden tampoc a normalitzar la situació perquè faciliten, lògicament, la transmissió. Jo el que demanaria és molta prudència a tothom i que siguem molt conscients de que estem ficats de ple en el començament d'una nova onada, no? I que, per tant, hem de ser molt, molt cautes.
Doctor Quique Bassat, epidemiòleg, pediatre i investigador de l'Institut de Salut Global, gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Molt gràcies a vosaltres, un plaer.